Mèdia. Són les 9.
Bon dia, avui és divendres 15 de desembre de 2023. Us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat. Això és l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I comencem a explicar amb vos que la regidora d'Educació, Carme Ardit, va enviar dos correus electrònics, el primer als instituts i el segon a totes les escoles públiques, privades i concertades de Sant Cugat, per demanar a les direccions que no es posicionessin en el conflicte entre Israel i Palestina. Va ser abans de la polèmica retirada del mural de l'escola Pins del Vallès, segons ha pogut saber Cugat Mèdia i ha confirmat Junts durant la tertúlia al Gall del Monestir. Així ho va justificar el tinent d'alcaldia de Junts, Carles Brugaroles.
Arriben comentaris a la regidoria sobre un cert assetjament amb algun alumne jueu, etc. De que, bueno, i aleshores el que es planteja és una acció des de la regidoria que naturalment és la que s'hauria de fer, no? Que és de parlar, doncs, amb totes les instàncies que tenen competències i capacitat per promoure doncs, un clima d'entesa, de pau, de diàleg, de dir, bueno, les coses no són moltes vegades blanc o negre, no?
En el primer correu, Ardit esmenta que és membre del Rotary Club de Sant Cugat i que un dels objectius de l'entitat, de la qual és president actualment, és treballar per la pau. Cugat Mèdia ha tingut accés al contingut dels dos missatges, gairebé idèntics, i on la regidora reitera que no es pot traslladar el conflicte a Sant Cugat ni esperonar la violència, ja que diu hi ha moltes famílies que estan patint i que han perdut familiars. En aquest sentit, la presidenta de la coordinadora d'AFAS, Carme Roca, ha lamentat que la regidora utilitzi el Rotary per reforçar un discurs, diu, que no s'aguanta per enlloc.
Utilitzar el nom d'una entitat per fer més fort un argument que ja no li pertoca tampoc a la regidora, aquí està utilitzant el nom d'una entitat que, a més, també penso que està perjudicant a l'entitat. És a dir, quan tu estàs d'alguna manera etiquetant, no, també el Rotary amb un partit polític que és el de la regidora.
Roca també va recordar que ni ella ni l'Ajuntament tenen potestat per fer sol·licituds a les direccions de les escoles, ja que, diu, són figures externes i que els centres educatius es regeixen pel seu propi règim intern. En aquest sentit, la regidora d'Educació del PSC, Pilar Gorina, ha apuntat al Gall del Monestir que la via de comunicació amb els centres és Inspecció d'Educació de la Generalitat.
La comunicació amb la comunitat educativa ha de ser dialogant. Jo no m'imagino enviant una carta a les escoles parlant d'aquests temes o d'altres per l'estil i enviant consignes a les escoles. No m'ho imagino com a regidora. Què hagués fet jo? M'hagués anat a la inspecció, haguéssim parlat i haguéssim dit, a veure, si aquest tema hi ha famílies, que és veritat, que no totes pensen igual i hi ha una situació, potser, doncs heu fet aquesta activitat, molt bé, i parlem, i no, potser no hagués ni transcendit, ara s'ha fet absolutament famós.
A banda de l'incident, al Pins del Vallès, Cugat Mèdia té coneixement d'algun cas més en un altre centre. Això s'afegiria a la decisió de l'escola La Floresta d'emplaçar l'AFA a no fer una concentració davant de l'escola el passat 17 de novembre, com ha explicat l'associació a Cugat Mèdia. I la primera reacció a aquesta notícia ha sigut de la CUP, que ha demanat la dimissió de la regidora, Carme Ardit, per un acte, diuen, de coacció generalitzada als centres educatius, d'abús de poder i per extralimitar-se en les seves funcions, després, com dèiem, de demanar a tots els centres de Sant Cugat que no es posicionessin en la invasió a Palestina. La formació, que ja va qüestionar la seva continuïtat després de la polèmica retirada del mural del Pins, considera que la situació és insostenible i que Ardit no pot seguir en el cas. En un comunicat, la CUP lamenta el silenci per part del govern, a qui reclama explicacions. I canviant de tema, la comunitat jueva de Sant Cugat ha celebrat aquest dijous l'últim dia de la Hanukkà, la també anomenada Festa de les Llums del calendari jueu. Per primera vegada, la celebració s'ha fet oberta a tota la ciutadania i ha plegat més de 200 persones al celler modernista. Durant l'acte, diversos membres del col·lectiu jueu de la ciutat han fet parlament sobre la importància de la celebració i han reivindicat la lluita del seu poble, diuen, de pau i de llum. L'alcalde, Josep Maria Vallès, ha estat l'encarregat d'encendre la primera de les últimes 8 espelmes del canelobre que s'encenen amb motiu del darrer dia de la celebració. I la Universitat Internacional de la Pau i l'Institut Víctor Seix de Polemologia han decidit atorgar el Memorial per la Pau Joan XXIII a Nadia Ghulam. El comitè format per les dues entitats reconeix així el treball de Ghulam en favor de la pau a l'Afganistan, independentment de qualsevol interès polític, partidista o religiós. La menció Frederic Roda, 2023, és per a prou complicitat amb Israel, la coalició d'entitats solidàries amb el poble palestí, per la seva denúncia de la constant vulneració de drets humans a Palestina. A més, també s'atorgarà a títol pòstum la menció Kiko Guzzi, pacifista compromès amb els valors de pau. I la Fundació de Sant Cugat, Grupo ADA, ha estat reconeguda per la seva diversitat i sostenibilitat als reconeixements empresarials PIMEC Vallès Occidental. L'entitat santcugatenca, que es dedica a oferir serveis i projectes d'integració social, ha rebut el guardó en la cerimònia que s'ha celebrat aquest dimecres al Saló Modernista de la Fundació 1859 Caixes Sabadell. És la primera edició d'aquests premis que han distingit 7 iniciatives empresarials de la comarca. I Rita Hayworth és un dels mites del cinema de Hollywood en blanc i negre i la protagonista de l'últim llibre de l'escriptor i periodista santcugatenc Víctor Alexandre, Jo no volia ser Rita Hayworth. Es tracta dels diàlegs de l'obra de teatre amb la qual va guanyar el Premi Ciutat del Coll de teatre Pep Cortés. Alexandre, que també presenta cada setmana el programa Cinema a la Xarxa, repassa també els seus inicis d'escriptor d'assaig parlant de la independència de Catalunya en una època en què ningú en parlava en públic. I acabem explicant-vos que els infants de Sant Cugat podran deixar les cartes als ambaixadors reials del 2 al 4 de gener. Els nens i les nenes que no puguin entregar les cartes als Tres Reis Mags d'Orient durant la cavalcada sí ho podran fer els peatges que les recolliran al claustre del monestir. Per poder entregar els desitjos als ambaixadors de Ses Majestats, s'haurà de demanar cita prèvia al portal web de l'Ajuntament a partir del 21 de desembre. El claustre del monestir obrirà les portes aquells dies entre les 15, les 3 de la tarda, i les 9 de la nit per recollir les cartes dels més petits de Sant Cugat. A més, la primera hora estarà reservada a infants amb TEA i altres necessitats especials. I ara sí, acabem amb l'última ullada a l'actualitat esportiva de Sant Cugat, i és que darrera jornada del 2023 per als equips santcugatencs i que volen tancar amb una bona victòria per acomiadar l'any amb bon regust de boca. Destaquem el partit del primer equip femení del Sant Cugat al camp del Porqueres aquest diumenge a les 4 de la tarda i el debut del nou entrenador vermell i negre, Rubén Hurtado. Les gironines segones i amb una sola derrota a la competició reben a les santcugatenques que són sisenes. Com sempre, recordin que poden consultar l'agenda esportiva del cap de setmana a Cugat Mèdia. I fins aquí el repàs de la informació i l'actualitat de Sant Cugat. Com sempre, recordem que poden consultar totes les notícies a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, al Facebook, al Twitter i a l'Instagram de Cugat Mèdia. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I, com sempre, a les zones, al 91.5 de la FM.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM. La Cruïlla Cultural de Ràdio Sant Cugat.
Avui a la Cruïlla Cultural parlem d'una de les estrenes de Netflix més esperada que arriba a aquest final d'any. Berlín, de l'univers, La Casa de Papel.
Estamos aquí para estudiar un golpe de la casa de subastas más importante de todo París. Ahí enfrente vive Messi Polignac, director de la casa de subastas. Para acceder directamente a la casa de subastas,
nosotros.
I si això no és suficient, a més, també parlarem d'una de les últimes estrenes amb més seguiment d'aquest any, amb gairebé 70 milions de visualitzacions a 92 països del món. És la pel·lícula Nowhere.
Vamos, vamos, vamos. Rápido.
¿Cómo que no estás en el barco?
Que mi contenedor se cayó.
I és que la banda sonora d'aquestes dues grans produccions han creat molt a prop d'aquí, a l'estudi Mohicano Estudis de Rubí, a mans de dos santcugatencs, Frank Montasell i Lucas Peire. I avui comparteixo estudi i taula amb ells. Molt bon dia.
Molt bon dia,
Frank
i
Lucas. L'altre dia amb Smoking... Bé, Frank, tu no.
No, jo no vaig arribar però, a punt, però
ben vestit, ben elegant, a la premiere a Madrid, el primer passi, no?, del primer capítol de Berlín.
Exactament.
Amb molta repercussió mediàtica. I avui a Ràdio Sant Cugat. Veieu? Ops. Molt bé, moltes gràcies per venir.
A casa, com a casa, enlloc.
Exacte.
Per on comencem? Jo he pensat començar per Nowhere i després anirem desgranant una miqueta tota l'actualitat que porteu avui a la ràdio. Aquest és un petit fragment. No sé si només escoltant aquests segons ja situeu...
Home, absolutament.
No et pots imaginar.
Moltes coses. Sí,
sí. Us no situeu a la pel·lícula?
No només les imatges, sinó els moments del procés de creació, de gravació... Bueno.
Tot. A l'estudi, a Budapest, perquè ho vam gravar allà.
Sí.
Tot, a la vida, a casa, al WhatsApp, sí. És com que ve tota la bocanada d'energia.
Sí, sí,
penseu
sí,
que
sí.
Com mai he compost cap banda sonora, jo us preguntaré en què consisteix la tasca d'un compositor de banda sonora, d'un projecte com una pel·lícula, per on comença el director, l'Albert Pintor, que, per cert, fins fa poquet era santcugatenc, vivia aquí,
sí.
A Sant Cugat.
Ara està més per Madrid, crec, no?
Sí. Com comença tot? Us truca, us haig d'explicar una història?
Bueno, amb l'Albert ja vam fer Malasaña 32 fa 3 anys, potser.
Just abans de la pandèmia.
Just abans de la pandèmia, que la van treure, la van retirar van xapar als cines, i es va quedar allà, de fet, va acabar la pandèmia i seguia allà als cines, va estar com, no sé, més mesos a la taquilla. I arrel d'això van sortir molts projectes, moltes converses, i una d'elles era Nowhere, va ser de les primeres, un guió que li va arribar amb ell, que encara no estava ni acabat, i era com la idea d'una xica, què tal, li passa, o sigui, com un croquis, i després van evolucionar moltíssim, i nosaltres vam formar part de tot aquest procés i el va compartir moltíssim amb nosaltres des d'una forma més amistosa i íntima, i sabent que tenia claríssim que érem nosaltres els que faríem la banda sonora, no? Però per coses de la vida, ja sabem, la pandèmia va retrasar les gires dels artistes, la sortida dels discos, i tot ha passat 2 o 3 anys després, que després els mitjans segurament no he pogut ni cobrir tot el que ha passat, no? I us heu tirat un any intentant no ser pessimistes, no? Diguéssim, tot aquell any de lapse, 2 anys, ha fet que ara surti la pel·lícula, però és una cosa que ja es va començar a gestar com a idea i com a estar implicats en el procés o en la vivència. Aleshores.
De fet, en aquesta creació, no sé si en aquell moment ja estàveu pensant en melodies, en frases musicals...
Totalment, o sigui, primer de tot que és un luxe poder parlar amb el director des d'un moment tan inicial del projecte, perquè totes les idees van creixent i fas tot el procés, no? No arribes, com és més habitual, a última hora, quan ja està inclús tota la peli rodada. Aleshores, durant aquest procés, el Frank i jo ens agrada molt conceptualitzar i dedicar-li molt de temps a pensar amb el guió, amb com sonarà aquesta, aquesta història i quins elements volem destacar, encara que no hi hagi imatges, doncs, aleshores el que vam fer és fer, una, fer un tema principal per la pel·lícula un any i mig abans de que es comencés a rodar, tranquil·lament.
Sí, sí. O sigui que amb el guió, sí, amb pinzellades, uh-huh, ja teníeu el tema principal.
Clar, i amb l'explicació de l'Albert, que al final és la millor, no?
Que la visió, clar, complet, la visió general del film.
Exacte, i aleshores vam fer una demo que va sorgir d'una idea de guitarra del Frank, en aquest cas, i ens la vam anar passant. De fet, va sorgir, va ser molt divertit, perquè va ser un vídeo de WhatsApp i, escolta, mira això que he fet, crec que per Nowhere encaixaria molt bé. I va ser, ostres, doncs això realment... Perquè era una guitarra que és... Que s'ha quedat exactament igual. És
la
dir,
guitarra
és...
en alguns moments...
Com...
La guitarra se sent en alguns,
sí,
moments molt especials,
sí, sí,
no?
Com
molt
clau,
íntims.
Sí.
Exactament. I és una guitarra que és va com a la deriva, és una, té un tempo irregular, té... té una melodia descendent, és com una mena d'espiral descendent però a la deriva, no? I això quadra molt amb el que li passa a la noia. I aleshores això ho vam anar treballant amb orquestra, amb piano, amb evolucionant l'harmonia fins a una part més orquestral, molt més gran, que ens feia pensar en la immensitat del mar, en la part més emocional seva, en tot el que significa aquest viatge. I, a més, afegint-li una part que, sobretot, sortia al final, que era un concepte que ens agrada molt, que és el de mar de guitarres, mar de veus, mar de... una textura com molt granulada, com amb molts elements petitets que creen una textura, i aleshores doncs, això era com molt abocador per nosaltres i va ser el punt de partida.
M'encanta com expliques la música, perquè és molt visual.
Sí, sí,
no, és una manera d'imaginar-te-la totalment.
Sí, sí, ho tenim claríssim en aquest sentit per el que et dic, que ens passem moltes hores fent cafès i parlant de com enfocarem això fins que ens hi posem. Però llavors, quan ens hi posem, doncs...
Hem d'explicar que és una història en un futur distòpic, un futur que recorda una mica el cuento de la criada, no? Per tant, la música en aquell moment ha de ser...
Sí, totalment diferent. Bueno, diguéssim, si volem... És a dir, amplificar aquesta sensació de distopia, doncs sí que treballem unes sonoritats més electròniques, més sintètiques, però també hi ha una part emocional en aquests primers minuts, que són com 10 o 15 minuts d'introducció, on també es comencen a veure la part emocional de la parella, d'ella, de...
Sí, doncs, també el món distòpic aquest, una característica que té, per això també ha citat una mica el Handmaid's Tale, no sé com es diu això.
Sí,
el cuento
de la criada. Que és una mica el tema de la sobrepoblació, en el cas de Handmaid's Tale, que no neixen nens, i en el cas de Nowhere és com que se'ls han de pelar perquè diuen que no hi pan para todos, sí, i no sé què. No és spoiler perquè és el minuto cero de la pel·lícula on et situen, sí, no, en aquest món. Llavors, pues, fent referència a aquest tema d'una Anna Castillo que la volem embarassada, d'un inici de pel·lícula on et diuen aquí no, o sigui, els nens caput, no. que no tenim per tots. Llavors vam jugar una miqueta, pues, amb un cor infantil, un cor de nens, també, pues, combinat efectes pràctics amb un cor també de sopranos, sí, que vam fer, pues, pels passatges més complicats, per combinar també tipus de timbres vocals i tal, no? I per ampliar la tessitura. Però bàsicament la funció era buscar aquest cor infantil que es va com a vegades trobant amb l'orquestra, a vegades surt molt quan vols abocar més això, com vols potser recordar aquests moments, aquests passatges inicials de la pel·lícula on estàs veient, pues, el desastre, no? de possible futur que ens espera aquí a Espanya, perquè més o menys ho plantegen allà, tothom, sí, diu, ¿esto qué es España o qué es esto? Sembla com més o menys Espanya sense dir-ho, sí, però bueno, que també és un altre element, no? Aquest, pues, aquests mars conceptuals musicals, aquest oceà gran i aquestes emocions gegants internes i oceàniques, que són com més l'orquestra, la guitarra i el piano, per aquelles coses més íntimes, més de... més petites, més allà, més cuidades, els planos més tancats, no? I el cor de nens, que és, sí, com que va apareixent
El cor de nens, de fet, funciona de dues maneres, com a record on ella ha escapat de la situació que es viu a terra ferma, diguéssim, i després també com a àngel de la guarda, una mica, com va apareixent tant com d'una manera més textural i després també mesclant-se amb l'orquestra. Ara el tall que hem sentit al principi és un clar exemple de paisatge i després de seguir la part més emocional. I vam tenir una bona idea, crec, aquí, que per final de la pel·lícula, que és a dir, aquest cor mai té lletra, excepte en el moment en què ella ja és... puc fer spoiler, no? Perquè
es pot fer spoiler o no?
Jo, al final de la pel·lícula, després diguéssim ho he llegit
doncs fins al final,
l'última peça de la pel·lícula, o sigui, a l'hora i cura, a l'hora i quan dura això, hora i 20, a l'hora i 20 i pico, hora i mitja...
Hora i 40,
en aquell moment es comença a dibuixar el seu futur, no? Entenem.
Exacte, i aleshores sí que aquest cor canta una lletra, i la lletra és en esperanto, que és un idioma que és que traspassa fronteres, que és lliure, d'esperit lliure, que és connexió de cultures, etc. Aleshores, creiem que té un significat molt bonic, i pensant en un idioma en què fer-ho, doncs se'ns va acudir això i crec que va ser bona idea.
Recuperant, aquest idioma mundial creat.
Sí. Tenim Spotify ara, mira.
Molt bé.
Total.
Ara estàveu parlant de cors de soprano, de cors infantils, d'aquesta gravació que vau fer a Budapest, a Lo Grande. Mm. Clar, jo crec que una cosa és el que tu, al teu cap, t'agradaria, no?
Sí.
Posar a la banda sonora, i una altra cosa és el que el pressupost
també
pot assumir.
Sí.
Aquí no teníeu tant problema, entenc, no? És una producció de Netflix.
Sí, el que passa... A veure, no
havíeu perquè... de fer ser imaginatius, també.
Vam ser imaginatius.
Sí, veritat, totalment. Sí. No perquè sigui de Netflix, precisament és més... hi ha més diners. Simplement que nosaltres sempre diferenciem una cosa és el caixer i l'altra cosa és la producció. I la producció, durant el procés, es pot anar ampliant, perquè de sobte dels 30 minuts de música que havíem parlat, doncs han sigut 60, i això ho han d'entendre els productors que vol dir més hores de gravació, o si parlem d'un cor de nens i els agrada la idea, aleshores aquest cor s'ha d'incloure. Però del pressupost que vam fer inicial va augmentar molt poc, i tot va anar bé en aquest sentit.
O sigui que...
Després és la vostra tarja de presentació.
Exactament.
De fet, la banda sonora és un actor, una actriu més a dins de la pel·lícula, perquè fa ampliar les emocions, fa de company dels actors, de les situacions, de les emocions que el director vol reflectir. Clar, l'Albert imagino que estava present contínuament amb aquestes idees del cor. No, també us ha dirigit d'alguna manera o ha estat una cosa conjunta entre els tres?
Bueno, la veritat és que durant el procés de la pel·lícula, justament, l'Albert és quan menys present va estar, perquè estava superliat,
fent Berlín
i tot, en quant a feedback nosaltres portàvem 2 anys menjant-nos la olla. Llavors sí que és veritat que hi ha un moment que si tu tens algú que té clares les coses, com quan eduques a un criu, no? Tu li has de donar les eines i després deixar que faci. Pues jo crec que el director amb nosaltres una mica el mateix. En el moment en què nosaltres teníem conceptualment clar cap a on volíem anar, no va haver-hi molta conversa, excepte en 2 punts, de dir, ostres, doneu-me una mica més d'èpica aquí, que vull exagerar això, no sé, coses puntuals, però ja estava super a dins, li enviàvem coses i el tio l'únic que feia era desfer-se, plorar i a donar les gràcies. O sigui, realment va ser molt així. Però perquè hi havia, en aquest cas, en el cas d'aquesta pel·lícula, molta feina feta i molta cosa com viscuda. Estaven com molt impregnats de les diferents versions del guió i tot, no? I el que deia abans el Lucas, que conceptualment una pel·lícula a vegades pots veure algú que està, escalant un edifici, però potser el que es vol explicar és que algú s'està superant, no? Llavors, quan tu tens aquest concepte darrere, saps que aquesta persona està vencent una por, no està escalant un edifici, no és una pel·li d'escaladors, diguéssim. Llavors, aquesta pel·lícula no va tampoc del mar, no va de la pesca ni dels taurons, diguéssim, no? No va del mar, tot i que se situï allà. El concepte que hi ha darrere és més poderós, i a l'hora de traduir-ho en música també entres en un terreny molt, molt artístic, molt relatiu, no? De dir, hem arribat allà i realment li dones el play i jo tinc la sensació que evoca allò. però alhora també ja no saps on acaba la imatge, on acaba la música, no sé. Però en aquell cas, en el cas d'aquells mesos concretament, va ser pocs feedbacks, diguéssim, però molt viscuts, de venir l'Albert a l'estudi, de fer un play junts, de viure molt, però en, no en, en...
Bueno, vosaltres també el vau visitar. El rodatge.
Exactament.
Sí. Jo us he intentat trobar, perquè sé que vau ser actors per un dia o per una setmana.
Ens has,
no?
Ens has trobat?
No, no us he trobat. M'haureu de dir el minutat.
Ah, no,
no. El
minut? Ens has trobat?
És, no. És un minut. Entenc que és els 10 primers minuts de la pel·lícula, perquè la resta està sí, ella sola amb, seu, amb la Noa, sí, sí. Amb la seva bebè. Com va ser l'experiència d'anar al rodatge?
Va ser un matí, no?, de rodatge, sí. En el cas d'aquesta seqüència.
El que passa és que vam anar al rodatge, que era la part aquesta distòpica, però després també vam anar a veure el rodatge del
mar.
D'un dels sets del container, és a dir, del container interior, que va ser una virgueria tècnica que van construir a les afores de Madrid. Van directament foradar un plató i van generar una piscina de no sé quants metres per ficar aquest container amb unes grues que el mouen, que està com foradat per sota per diguéssim, que entri l'aigua i es pugui jugar. És, de veritat...
O sigui, és un container movent-se, sí, sí. De veritat, amb aigua que li va entrant, etc. Sí. Aquest és un dels 4 o 5 containers, sí. Que tenien després mitjos containers,
sí.
Per poder fer planos més propers, tots ficats a dins, sí. De no sé què, containers rapats de la part de dalt, diguéssim, per poder fer els sanitals...
Sí. No, i enmig del mar uns containers que flotaven que tot es gravava amb barques al voltant, bueno, una virgueria, i tot l'equip amb neoprenos totes les setmanes de rodatge, és increïble.
Sí, sí, tots a l'aigua, sí, l'Albert. Hi ha moltes fotos de l'Albert que està allà a l'aigua, en plan, acció, tal, allà, que s'ho feia, senyor, amb un flotador, sí. D'aquests de socorristes, d'aquests taronges, doncs pues tots allà surt. Sí, sí.
El que està clar és que heu jugat amb les nostres emocions, a través de la música, de manera inconscient, perquè nosaltres, els espectadors, veiem una banda sonora, clar. Amb un CD o amb un vinil o a Spotify, però que antiga, vinil...
Bueno, ara t'està tornant.
Ara t'explicarem. El
vinil. Però, clar, vosaltres jugueu de manera inconscient amb les imatges. I hi ha un moment que és molt, molt emotiu, està la Mia amb la seva bebè, amb la Noa, que acaba de néixer, i li està cantant una nana, sí. I de cop sona la música, la veu de la Rosalía. Per Los Angelitos que tan de com va ser això?
Doncs això va ser...
Com la sorpresa.
Sí, això va ser a finals de l'any passat, no, de fa 2 anys, que ens van dir, els productors ens van trucar i ens van dir...
Aquestes dates era just,
aquestes dates, exactament.
Era, tranquil·lament, un 10 de desembre.
No, més tard, inclús.
Una miqueta, sí, sí, sí.
Doncs ens van dir, mira, escolta, és que volem ficar una cançó a la pel·lícula i què us semblaria si fos de Rosalía? Nosaltres, home, doncs som fans de Rosalía i ens encantaria, vamos. Aleshores ens va dir, mira, hem parlat amb ella i no pot fer una cançó original per la pel·lícula, però sí que ens ofereixen aquesta nana del disc Marquerer, que és un tema a capella preciós, i de sobte va ser com, home, això quadra amb el nostre cor de nens, quadra amb el... quasi, gairebé amb la tonalitat del nostre main theme que havíem fet, sí, perquè sí. Tot això va passar abans de començar el rodatge. I aleshores ens van demanar que féssim una proposta d'edició d'aquest tema i que ho hibridéssim, ho juntéssim amb el nostre main theme, cosa que és una operació que no és... O sigui... entre que t'estàs jugant, que si Rosalía li agradi o no a la proposta i que ha de quadrar tot i que sap molt de greu editar un tema tan, tan bonic d'una artista que, a més, no té una estructura fàcil d'editar, diguéssim, perquè té parts, no?, molt canviants i no es repeteix gairebé res. Aleshores vam trobar aquesta possibilitat que quadràvem una mica amb els timings que ens regarien i vam aconseguir juntar els dos mons, i la veritat és que jo ara quasi no ho concebo un sense l'altre, no?
Total.
M'he acostumat. Sí, és com dos peces que s'hagin fet en moments diferents i casin perfectament. I aleshores a ella li va agradar molt i vam tirar endavant. Així que tot això es va fer prèvi al rodatge, perquè, clar, en aquell moment és com un moment una mica videoclip, no?
La cosa és que l'Anna Castillo comença cantant el tema. Llavors, allà, diguéssim que l'actriu cantant el tema d'aquella manera, d'una forma com una mare que més o menys li canta a cau d'orella a la seva filla, no? Es converteix en el tema real de la Rosalía. I allà és on apareixem nosaltres, diguéssim. Convertim a Anna Castillo en un track de música, diguéssim, no? I ho convertim en Rosalía. I una vegada ja la Rosalía està cantant, la deixem a capella i després la rescatem per tornar a la pel·lícula. Hi ha un moment que respectem aquest efecte de tema a capella de la Rosalía, que està com harmonitzat, amb uns efectes així com de procés digital, diguéssim. Aquest estil Rosalía, no? Que és com molt tradicional i molt digital, diguéssim, no? Aquesta combinació, doncs vam una mica acomodar-ho i rescatar-ho després, no?
I després l'Albert Pintó allunya la imatge i queda, no?
És preciós,
un efecte molt bonic. I, per cert, amb el muntatge vosaltres hi sou, també? Per exemple, aquest fragment d'aquest tema el poso aquí...
No. És a dir, nosaltres ens passen el picture locked, que es diu, que és el muntatge final, que sempre va canviant. Imagina't, van haver-hi no sé quants canvis. Vam tenir que retrasar la gravació d'orquestra perquè... Vam tenir que dividir-la perquè no estava clara una part de la pel·li encara i no es pots anar a gravar sense tenir-ho
molt clar,
mil·limetrat, perquè tot va mil·limetrat. Però, no, o sigui, és a dir, a l'edició de les imatges nosaltres no hi pintem res, simplement les rebem i amb això és el que ens dona a nosaltres el ritme per la música, de com treballar.
Necessitem... I aneu col·locant vosaltres?
Sí. Bueno, anem ilvanando, anem treballant molt artesanalment amb la imatge, és a dir, no és com...
No és una edició, no és un col·locar, no, es toca a sobre de la imatge.
Es toca a sobre totalment, es busca el tempo que funcioni millor... i vas tocant i vas maquetant-ho tot, i un cop està aprovat es fan les partitures, s'envien a l'orquestra i anem a gravar l'orquestra nosaltres.
Per tant, agafeu el ritme de l'escena. Sí. Cada escena té un ritme, no entenc?
Per exemple, si és una escena d'acció, doncs sí que té, diguéssim, segur que té un tempo, ara vas més amb el muntatge, amb els canvis de plano, però si, per exemple, és una escena que el que vols és... pots anar a contra. També podria ser una escena d'acció que anessis amb una música molt lenta perquè estigués parlant d'un subtext que és un altre que interessa destacar. Però sí que, diguéssim, que la imatge té una mena de camí que t'ajuda, i els gestos, no és només els canvis de plano, sinó també el moviment intern de les imatges, els moviments dels ulls, de la cara, de tot. O sigui, tot ajuda i tota la informació de color, de moviments de càmera, de tot. Tota aquesta informació la fem servir.
Tomás Peire està a Los Angeles.
Sí.
Però també és una persona important, el teu germà.
Ara vaig a visitar-lo d'aquí la setmana que ve, justament. I ell, sí, sempre hem treballat junts, d'una manera o altra, i en aquesta pel·lícula ha fet l'orquestració, que vol dir, bàsicament, traslladar la maqueta que hem fet a partitura i assegurar-se de que tot funciona correctament, de tot està clar, i de que si falta repartir veus o amplificar segons quines línies melòdiques, per exemple, doncs orquestar-les vol dir afegir-li instruments perquè destaquin més.
També ha col·laborat amb vosaltres a Berlín?
També, sí.
També.
També ha fet d'orquestrador.
De fet, anem a recordar una miqueta de la banda sonora de Berlín. Una sèrie que arriba a finals d'aquest mes, a finals d'any, el 29, no?
Sí. El 29 de desembre.
29 de desembre. Vosaltres ja l'heu vist.
Nosaltres sí. Hem vist uns quants cops. Sí, sí, sí. Però acabat només el primer capítol l'altre dia.
Sí, acabat
o sigui, amb els After Effects i tota la... No? I tot el... Clar, nosaltres a vegades treballem amb material cru, que veus un croma de fons,
clar.
Veus una imatge sobreposada d'un alt de llonsis, un sí. Tio sortint de no sé on, i després serà, jo què sé, una clar, clavadera o el que sigui.
Treuen la goma, clar. Es borren, posen...
Ah, exacte. Sí, sí. Vull dir que treballem sobre cru, o sigui que veure acabat i també mesclat els diàlegs amb la música i tot això és una cosa que no... Sí. Una experiència que tindrem també per primer cop.
Hem de dir que el tema que hem posat és el tema, diguem, de portada de la sèrie, no és la banda sonora, ara escoltarem parts de la banda sonora... És molt diferent fer una sèrie que una pel·lícula? Que són moltes pel·lícules, una sèrie? Cada capítol és una pel·lícula? Perquè déu-n'hi-do.
Sí.
Sí?
També depenent una miqueta de la sèrie, no?
Sí.
O sigui, que cada sèrie, si és una sèrie com molt dramàtica, que té com una banda sonora molt dramàtica, potser seria com diverses vegades la mateixa pel·lícula, entre cometes, variant una miqueta els arcs i tot, perquè... Diguéssim que la sèrie ha de passar alguna cosa entre els capítols en si, del capítol 1 al 8, ha de tenir com també un arc emocional, diguéssim, no? A part de cada capítol en si, llavors és com un doble art el de les sèries, no? Té com una doble jugada, una enginyeria, sí. Perquè això realment és una cosa molt pensada, no? Però en quant a música, una banda sonora com Berlín, que és una cosa com molt mainstream, que també sonen, sobretot perquè en aquest sentit, no, que també sonen músiques que no són nostres, que pot sonar un tema de Daft Punk en un moment d'aquest any de subidon, sí. De no sé què. O sigui que hi ha moments que no hi ha banda sonora, llavors es torna una mica diferent la vivència que d'una pel·lícula, sí. Que ets tu el que portes el timó 100%. Allà passa, de sobte hi ha algun moment que dius, hòstia, se'n van a no sé on i comença a sonar tal tema. Dius, espera't un moment, no? Amb què tornem després, com venim, no? La vivència és bastant diferent a una pel·lícula, no?
Sí, i sobretot, diguéssim que la pel·lícula et dona una mica més de temps, més espai per pensar, diguéssim que el calendari és una mica més flexible, en canvi la sèrie, clar, si es anés retrasant cada capítol algú dels diferents equips, no s'acabaria mai. Aleshores, hi ha uns timings molt, molt apretats i has de ser... Bàsicament, l'habilitat és ser molt ràpid i agafar el camí correcte a la primera.
Bàsicament.
No hi ha més.
Encertar, allò.
Encertar la primera, sí. I és veritat que a mesura que passen els capítols ha generat tanta música, molta més que en una pel·lícula, i llavors pots començar a reaprofitar motius, tipus de moods, de textures...
De fet, això. Ho has de fer per donar-li sí. Aquesta coherència,
clar,
de saber que estàs a la mateixa sèrie, no? Per evocar aquell sentiment que ja en recorda aquella escena que li va passar sí. No sé què, i en aquell moment connectes coses i has d'anar repetint composicions, diguéssim, sí. no músiques, no és que facis importar track, sinó composicions, no? A nivell sí. De, ostres, doncs anem a tirar d'aquell pianet que ens porta cap allà, o anem a tirar d'aquella... No, d'aquell feeling. Llavors sí que a partir de mitja sèrie has explotat totes les coses que pot passar, no? A nivell d'acció, tristesa, tendresa, tot, no?
Per tant, això li dona també un caràcter, una personalitat sí. Sonora, no? A la sèrie. No sé, per temps, no us van solapar?
Sí,
una totalment. Miqueta.
De fet, el que ens va passar és que... vam haver de fer uns temes per Berlín just abans de començar Nowhere, quan ja, o sigui, el nostre cap necessitava centrar-se en la pel·lícula, però ens van demanar, ostres, per començar els muntatges si poguéssim tenir unes demos, 5 o 6 temes, i aleshores vam fer unes propostes que s'han fet servir després. Vam passar a Nowhere i just quan vam acabar va arribar a Berlín. I ja estàvem
totalment.
En converses, diguéssim, al final el procés van solapar bastant.
I Nowhere es va retrasar una miqueta, diguéssim que s'havia d'acabar, un 15 de gener i va acabar doncs, un 15 de febrer, per dir alguna cosa, i volgués no, doncs, aquest mes va ser un, ostres, al final d'un projecte, que és com tothom derrapant, no, diguéssim, d'un projecte com aquest, no? A l'inici d'un altre, doncs, bastant potent. També es va sumar que Berlín és una productora que havien treballat doncs, molts anys amb els mateixos compositors i que estaven molt... I nosaltres entràvem nous allà, no?
Sí.
Llavors hi havia una il·lusió d'anar parlant, d'anar creant doncs, un doncs, òbviament, no? Quan ja has treballat molt amb una persona, és que ja saps per on anirà més o menys, o ja li dones un chasquidito i ja saps cap on anirà, no? En el nostre cas no tenen ni idea. Ni nosaltres tampoc d'interpretar el que ells volien, no? És en plan, o tenim aquestes converses o... i les plasmem en alguna cosa que pugueu escoltar o no sabrem, perquè, com deia el Lucas abans, això és la puta Fórmula 1. O sigui, quan comença i t'envien el primer, sí, el primer tall
acabat,
et diuen, come on, saps allò, a la de 3 i comences a fotre-li canya. No pots dir, què tal, què t'ha semblat? No, ho veus més així o més això? O sigui, no.
Funciona, nen, o funciona?
Has d'estar les coses com molt clares, no?
Perquè no sentiu molta, una mica de pressió, perquè és una sèrie de les més vistes a nivell mundial. Sí,
sí. No, no pots pensar en això, perquè...
No et dona temps, és la part bona, no?
Saps què passa? Que...
I no has de...
Ens va passar... Això va ser... Mira, vam començar... Vale, tenim un vídeo, anem a fer la música, nosaltres el millor possible, a gravar una orquestra quan es pugui, a gravar violí, bateria, guitarres, baixos, de tot, acordions també, perquè passa a París. I quan anàvem pel capítol 4, crec, ens van convidar a una festa de fi de rodatge, on vam poder anar a la productora a Vancouver, que està a les afores de Madrid, i on tenien tots els decorats de la sèrie. I va ser en aquell moment que va ser com, mare de Déu, la de milions d'euros que hi ha aquí invertits en... És a dir, si surt un hotel, hi ha un hotel. Si hi ha un hospital, hi ha un hospital. Si hi ha unes catacumbes, hi ha unes catacumbes. O sigui, impressionant. Vam estar 2 hores donant voltes per allà.
Naus
i
naus.
I era increïble. O sigui, naus industrials...
I tot per la sèrie,
Tot per la sèrie. I tot, i és el seu edifici, a més a més. I aleshores, clar, la sensació d'immensitat es va... Aquí va ser...
Cuidado.
No sé si preferia estar al meu, a la meva tauleta...
Amb Moicano allà.
El tour aquest, potser no calia, no?
No sortiu, no? No us hem de buscar a la sèrie.
No, buscar, no. Va bastar a punt, eh?
No, no, no està a punt de...
Que ens va pillar...
Que no teníeu temps.
A veure si veniu a París...
No podíem.
No, aviam si sortiu... És que no tenim temps.
Clar, hi havia la il·lusió.
No tenim agenda.
És que no tenim agenda, no tenim agenda.
Berlín, Nowhere i... Vaig a rescatar Malassanya, perquè és una idea totalment diferent. I aquí tenim, recordem una miqueta el tràiler.
Ya sabes que mamá no le gusta que nos paremos en la puerta de la vieja.
Hola, estoy entrando en su casa.
Ahí lo tienes.
¿Es aquí?
El cielo de Madrid para nosotros solo.
Només amb aquesta música ja se'm posa els pèls de gallina, pèls de punta. Totalment diferent. És la vostra primera experiència conjunta com a compositors de banda sonora. Ara després parlarem una miqueta, que us coneixeu des de molt joves, des de fa molts anys. I l'experiència amb Albert Pintó.
La primera experiència amb l'Albert, jo crec que sí, i cinematogràfica, tu i jo junts.
Sí, d'una pel·lícula, totalment. Sí. A més, una pel·lícula que anava a cines i que... El que passa és que, al ser una pel·lícula de terror, és una... La veritat és que és una feina dura, de veritat, perquè tot el procés de composició està plegat de crits, ensurts, o sigui, cops...
Mala vibra, és bàsicament.
No, és molt difícil trobar volum de treball.
Trobar el ritme,
Clar, i a més has d'estar molt combinat, que això sempre ho fem, però has d'estar totalment en contacte amb l'equip de disseny de so, perquè la música es fon amb el disseny de so constantment, i ara aquest susto és només en silenci, però ara deixa'ns espai perquè nosaltres tinguem aquí, jo què sé, la part greu, de freqüències greus per generar tensió. Vull dir, és molt farragós i és guai, però costa més que una pel·li dramàtica, per dir.
Hi ha molta estratègia, hi ha molta conversa i hi ha molta assemblea.
Sí, molta sincronia i, per exemple, per gravar orquestra els efectes són molt difícils d'escriure's en partitures, molt, per fer un efecte d'aquests...
El que tens al cap és difícil d'explicar-li a un músic.
És un follón escriure-ho, és a dir...
Home, aquí el Tomàs Pérez va marcar algunes...
Sí.
Algunes línies ben parides.
L'orquestrador és el que té també la responsabilitat de, en el moment en què tu has fet uns efectes però que vols escriure en partitura i tu no tens temps de fer-ho, o no, de vegades els compositors ni saben com fer-ho. I l'orquestrador és qui diu, no, doncs ara els violins primers començaran aquí amb glissando d'aquesta nota a aquesta altra, d'una manera random, perquè generarà aquest efecte. És així.
Des de fa quan us coneixeu vosaltres dos? Sant Cugatencs, de Coneixes... la Floresta, crec que sou els dos.
2003, 2002.
15 anys.
2003, va, 20 anys.
2003, 20 anys. Ja, coneixen-nos, no?
D'allò sí, de, amb Sol Lagarto.
Jo la meva primera imatge del Lucas és a escaiolat, amb
crosses. Ah, sí?
A Pep Ventura, aquí dalt.
Ai, que...
Sí. Tu anaves cap al punt i de tal. I jo és que, hòstia, aquí és el Lucas, que no sé què, tal.
Sí, perquè sí, tu seies aquí amb els
jo tenia un pan fix allà, que és com no ens traiem. Si sí, arribàvem i hi havia algú, dèiem, ei, aquesta zona és nostra.
Això és abans de Sol Lagarto.
Ah, va, però molt abans de Sol Lagarto. Jo amb 14, 15, 16 anys, amb els escamarlans, amb els bromuro, amb tota aquesta colla, sí, sí.
Després us heu anat trobant, no?, aquí a Sant Cugat, de diferents maneres, a nivell musical. Tu amb Ullalló Riff, per exemple, no eres l'únic santcugatenc de la formació.
Sí, amb el Frank el que ha sigut és... Sempre hem parlat molt de música, sempre hem tingut teníem sempre moltes ganes de tocar junts, ens teníem com una admiració i un respecte. Jo me'n recordo ell tocant aquí a la Festa Major, tirant-se pel terra amb el cabell llarg i jo pensant... Hòstia...
Amb el cabell llarg. Avui,
cabell llarguíssim.
Amb el cabell llarguíssim. Pel melic que el portava. Sí. Sí, sí.
I aleshores va haver-hi les primeres oportunitats amb alguns curtmetratges que jo feia i que el trucava ell perquè vingués a gravar unes guitarres, te'n recordes, que fèiem?
Sí, sí.
I arrel d'aquí, després hi ha més anuncis, també molts cops jo li enviava per fer guitarra, solo, etc. I ell també, en els seus discos, treballàvem molt junts totes les parts de secció de vents,
teclats... I després tots els arreglos junts.
Sí.
Que això realment a nivell de compositiu, diguéssim,
sí.
O sigui, fins que no vam composar alguna cosa, sí que vam fer arranjaments junts,
sí.
Molts arranjaments de... Pues de cordes i vents, no? Sobretot de cordes i vents. Però ja, recordo així a nivell anecdòtic, que se'ns va generar un vocabulari, parlàvem abans d'una entesa comú, diguéssim, una espècie de telepatia creada a base d'anys. Hem començat a crear-la des del primer arranjament que dèiem aquí, una mica de Castillito. Cunita, no sé què. I anàvem fent com, però des de la broma vamos a cunar el desto. Aquí una miqueta més amable, aquí no sé què. I anàvem tirant de palabrejas, que ara mateix encara hi ha moments en què diem tal. I ho veiem claríssim, el que, saps?
Posem en primer pla, jo crec que aquesta música et sonarà.
Puc recordar la sensació...
2016.
2016, això.
Sí.
Ja fa uns quants anys.
2016.
Us volia preguntar, què us aporteu l'un a l'altre?
Ah, bona pregunta.
A la composició.
De què?
Qualsevol composició.
Sí, no, és a dir, quan hi ha dos compositors, tothom ens pregunta, però com ho feu, no? I la cosa és que ens solapem només en una part central, diguéssim, de... És a dir, estem molt alineats en tota la part de conceptualitzar, de com veiem la música, de què volem, de la personalitat que li volem imprimir, tot, però, evidentment, jo no sé fer moltes coses que se n'ocupa el Frank i ell no sap fer algunes meves, no? Aleshores, això és el bo, que coincidim prou com per entendre'ns i tirar endavant, però ens complementem al màxim, diria jo, que no és tan habitual. Molts cops els compositors són d'un perfil massa similar i aleshores no arriben tan lluny, de veritat ho
per
crec.
Per això estem fent una pel·li de terror, després estem fent un Berlín ultra-mainstream amb temes de funk rock, amb orquestra de fons, que dius, sí. Què passa aquí, quin estil és aquest? I després estem fent un Nowhere... és un tema de que entre habilitats, diguéssim, no? I sensibilitats, que potser la sensibilitat la tenim els dos en tot, perquè som uns bojos de la música en tots els sentits, no? Crec que tots els estils o tot, en algun moment ens ha cridat molt l'atenció, ens ha emocionat, o tenim un track preferit d'aquell rotllo o així.
Uh-huh.
I això també jo crec que ens uneix molt, perquè tenim la mirada molt oberta.
Sí.
No? Vull dir... Vull dir que no, no hi ha cap cosa que... O sigui, quan l'altre se'n va cap a un lloc que no imaginaves, no, és, no et genera una... És com, saps que junts acabaràs trobant un... Sí. Una fórmula guapa i personal, no?, que soni a nosaltres.
I una part fonamental d'aquesta relació, d'aquest combo i duet, és Moicano.
Sí, pues sí, totalment.
3-4 anys?
3-4 anys, jo penso, no? O sigui, no se sap mai, perquè com que les obres van durar molt i estàvem treballant ja i encara estàvem, pues, una de les habitacions fent encara, pff, tornant a canviar l'acústica perquè no trobàvem el to i tal, pues, igual va haver-hi allà com un solape, però just com vam fer Malassanya, que en aquest sentit estan les dates clares, ja vam... No, de fet, Malassanya encara no estàvem treballant junts.
No.
Encara no.
No, jo abans treballava a un altre estudi com a compositor i em vaig mudar amb el Frank uns mesos abans... No, un any abans de Nowhere. I aleshores em vaig instal·lar en una de les sales. I ara el que és bonic és que estava a la venda al local del costat i aleshores jo m'he comprat i farem una altra sala.
Amplieu,
Moicano. Jo crec que no estava a la venda, però com que cada vegada que ens trobàvem al veí era com quan no te vendes això.
Sí, exacte.
L'heu convençut, l'heu convençut.
Anem ampliant. I,
molt bé.
La veritat és que durant els últims anys tots els compositors o la majoria de músics que tenien estudis tendeixen a decréixer, a anar més a casa, a reduir costos, i perquè evidentment ja, a part de la pandèmia, doncs la situació econòmica és la que és, però nosaltres apostem per lo contrari perquè ens dona molta... O sigui, podem arribar a unes cotes de qualitat i també de disfrutar de la nostra professió tenint un espai com Moicano que és imprescindible.
És el vostre somni, Moicano?
Sí, sí.
Pues, sí, jo crec que sí. Sí. Jo crec que sí. Que encara no està complert, eh?
Encara no és el final.
Fins que no estigui pagat i no sigui una puta ruïna,
diguéssim,
no serà un somni en realitat. L'estem fent realitat.
En tecnologia crec que amortitzar mai s'amortitza,
sí,
no, sempre has de comprar cosetes.
És horrorós.
Total. Però bueno, és el que diu el Lucas, és ampliar les nostres fronteres. Realment, qualsevol d'aquestes bandes sonores l'hauríem salvat,
sí.
Salvat, professionalment parlant, amb un client que estaria content, dient, tot bé, a una habitació. Perquè al final pots estar amb el teu PC, tico-tico, envies unes partitures, ho grava una orquestra real a Pequín, perquè no la pots gravar a l'estudi, diguéssim, no hi cabem. Llavors ja com que aquest nivell, fins i tot l'estudi tampoc es queda com a un mig terme que dius què. Però, collons, quan tu disfrutes de la teva feina, quan tu poses un micro de, no vull dir els milers d'euros que costa,
davant d'una...
Un
Neumann, no?
Exacte, un Neumann, un tal, no? Qualsevol microfonazo d'aquests que tenim allà, que dius, hòstia, que el tries aquest per l'acústica, aquest per allà, i li poses aquest mimo, i tries aquella toma, que és la que t'ha agradat més, i no sé què. Tot això s'acaba impregnant, no? Llavors fa que tu li donis el play a un track nostre i diguis, hòstia, espera, saps?
Com, uau,
tio, com sona això? Bueno, és la cosa de miques, no? No, no és que diguis, no, és que això li dona, saps, quan fan comparatives de micros o de coses així a nivell pues, tècnic, no? No hi ha tanta diferència, però vas sumant la guitarra, el micro, no sé què, i sobretot dos persones treballant al mateix espai, ben il·luminat, bonic, amb una bona sonoritat, fins i tot per tenir una conversa i discutir una qüestió pues, en un entorn on és tot música, diguéssim, és molt diferent, no?
Sí,
t'escapes un momentet per fer un cafè, fas un break i tornes i full focus, no? Això és,
aquesta
és la
diferència. El cafè a vosaltres us inspira, eh?
Bueno, sí, estem dient cafè per ser correctes, però bueno, els cigalons van que volen, eh?
Per cert, ara que recordo una de les últimes produccions de caire també Sant Cugatenc, que és el Pere Martínez, el seu single...
Sí, és un artista que a part d'amic, admirem molt i creiem que és un, bueno, és un fora de sèrie i per això ens agrada molt haver pogut començar a col·laborar amb ell. Hem fet dos temes, un està, només ha sortit un d'ells, és una versió d'un tema de Lluís Llach que es diu Vida, i ara estem en el procés de trobar temps per
clar, és que estem parlant de projectes, sí. I això, però també es poden produir i gravar,
clar.
No? Música.
Clar, clar, totalment.
Sí, tot això ho vam fer a Moicano, òbviament, amb tot, bueno, amb un seguit d'artistes que l'acompanyen, no? D'intèrprets, de músics. que va ser realment un goce. A més, el projecte el fa molt a patxes amb el Mac López, que és un guitarrista que fa poc el vam veure amb la Rosalía i els Grammys i tal, tocant la guitarra al revés, amb un arc i tal, com si fos un cello, i que és un mega crack, és un tio que és superprolífic, que t'entrega una de línies de guitarra que dius que ja no saps ni què fer, i ens asseiem allà i ordenem una miqueta les idees, li donem un switch, una volteta de rosca, i surten coses brutals.
Sí.
I el tema de vida, nosaltres, bueno, per nosaltres és un orgull haver-lo produït. És com, què has fet aquest any? Pues Berlín, que són 8 capitulazos, que és mainstream, que és una puta barbaritat de projecte. Nowhere, que ara mateix és, vamos, un top, està al top 3 de...
Mira, avui potser top 2.
Avui potser top 2.
Perquè, perquè hi ha una llista de Netflix que comptabilitza els primers 91 dies, i la segona pel·li, que era El Hoyo, aquesta... que va triomfar la pandèmia, té 81 milions i nosaltres estàvem...
83 i nosaltres 81.
No, estem a un milió.
Estem a un milió.
I queda un mes, quasi.
Estem a unes hores de celebrar el top 2.
Que és igual,
Ara anem a dinar tu i jo, per ahí. Millor no mirar els resultats.
Us anava a preguntar les vostres trajectòries en solitari... en segon, tercer pla, no? Quart pla...
És que no ens agrada
la soledat.
No, ara hi ha un disc, Frank Mutasell...
No, ja està.
No, saps què passa? Que la vida del compositor, i parlo per mi, que el Frank és més artista, cantant, productor, no? I jo soc més la part més de composició, doncs és molt solitària, realment, i honestament ho dic, no s'arriba a tot arreu on es pot. Aleshores, associar-se amb algú que és amic, que a sobre comparteixes tot el que hem dit abans, és la millor manera. Sí que hi ha alguns projectes que sorgeixen a vegades, com uns arranjaments per l'Orquestra de Girona, vaig fer fa poc, de temes de David Bowie, per Itaca Band també vaig fer, per exemple, un arranjament per la meva banda, coses així, però...
Una òpera no la tens en el teu...
Òpera, he fet 4 o 5 projectes d'òperes durant els últims anys, però seria de... O sigui, és a dir, ara tindria ganes un altre cop, però fa 2 anys em preguntes i et diria mai més òpera, ja. Sí, ja m'he cansat.
Per cert, si li pregunto a Albert Pintó quin és el seu proper projecte, sabré quin és el vostre?
Esperem que sí, tot i que no podem confirmar-ho, no?
No podem confirmar, però estem...
Però teniu conversa. Alguna cosa, també, continueu...
Sí, ara, mira, el que passa és que just després de Berlín hem estat treballant en una sèrie del José Corbacho, que està anunciada ja, que es diu Un nou amanecer, amb la Yolanda Ramos com a protagonista. És una sèrie comèdia, no té res a veure amb tot el que hem fet.
Déu-n'hi-do.
Això també hem fet aquest any. Sí,
s'ha acabat, la setmana passada s'ha acabat. És a dir, que ha sigut tot empalmat. I ha sigut molt interessant perquè hem trobat un altre to molt diferent, una música molt més només de percussió, de... semblant una mica... Bueno, recorda en alguns moments una mica White Lotus, la sèrie aquesta que ha tingut tant d'èxit. I ara estem en un moment d'impàs esperant... Hi ha 2 o 3 projectes possibles, però no estan confirmats.
El que passa que la indústria del cinema, que en aquest cas els projectes són post de cinema... és com molt lenta, són uns pesats, i a més hi ha molta cosa de que treuen els calés del govern, de no sé què, de moltes, sobretot el cinema és molt subvencionat, no? Llavors també hi ha molt coses de punts, de que si són homes o dones, de que si és una coproducció de 2 països, que ha d'haver-hi tantes nacionalitats de no sé què, llavors a vegades estem pendents d'això més que de si el director vol que els músics siguem nosaltres i punto, no? Vull dir que hi ha com més coses i estem ara mateix amb diverses històries que estan pendents d'això. Estem esperant que s'aclarin ells i ja està. Sí. Però estan diversos projectes a la vista molt guapos, la veritat. O sigui, ens espera un 2024 molt guai.
Déu-n'hi-do. Sí. Doncs Frank Mutasell i Lucas Peire, ha passat volant. Hem estat una bona estona repassant aquí. Jo he après moltíssim amb vosaltres avui.
Mira, gràcies.
I us espero el 2024 amb més propostes i que m'expliqueu la vostra música, més projectes i res, i continuar aprenent de vosaltres. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
I fins la propera.
Merci, Jessica. Adeu. Fins la propera.
Ràdio Sant